Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Són les 12 i 20 minuts i hem de parlar del CERE. El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre va presentar el passat dijous a l'Arxiu Comarcal el projecte de recerca als ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme. Un estudi que vol aportar llum a un període poc estudiat i a la vegada vol contribuir també doncs, a reparar la memòria de les víctimes d'aquest aparell repressor que es va instaurar al territori. Per parlar d'aquest projecte avui ens acompanya en directe a la ràdio el Gerard Mercader. Ell és cap de publicacions del CERE, director de l'arxiu i també tutor d'aquest treball. Molt bon dia, Gerard.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Benvingut de nou a la ràdio. Sempre està molt bé parlar d'aquests projectes que feu des de l'arxiu i des del CERE.
Molt bé, doncs és un plaer que cregueu que val la pena parlar-ne i jo estic encantat de poder explicar-vos.
Anem a conèixer més i primer anem pels inicis. No? D'on sorgeix aquesta aposta del CERE per aquest treball en concret?
A veure, aquest treball... De fet, es comença a gestar quan des del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre coneixem que hi ha un programa de garantia juvenil. Llavors el que en fan els companys del Centre d'Estudis és traslladar-me com a director de l'arxiu l'encàrrec de mirar de vehicular un projecte que fos el màxim d'ampli possible i que si veiessin reflectits el màxim de poblacions. Llavors, el projecte de fet, és una mica fruit també de l'estat del nostre patrimoni documental, perquè com que tenim uns fons que en molts casos van ser destruïts durant la Guerra Civil, doncs, clar, la majoria d'ajuntaments comencen la seva activitat administrativa a partir d'aquesta data. Per tant, veiem que documentalment el franquisme, en primer lloc, podíem parlar del franquisme documentalment, perquè pràcticament tots els llibres d'actes municipals de tots els ajuntaments de la comarca, excepte el cas de Flix i un ajuntament que no s'han conservat, els teníem a l'arxiu. Per tant, teníem les fonts i en paral·lel doncs, creiem que era un període molt poc estudiat, en contra del que a vegades es diu, no? Que s'ha parlat molt del franquisme. Nosaltres no som d'aquesta opinió. Creiem que s'ha parlat força sobre la batalla de l'Ebre,
sí.
S'ha parlat força sobre la República, s'ha parlat de diversos temes, però s'ha parlat molt poc del franquisme. Per tant, com que teníem les fonts i alhora pensem que és un període que és necessari apropar-s'hi, ja comença a haver certa amplitud d'anys, no? Ja han passat forces anys, a més aquest projecte el fa una persona jove que comença a mirar-se el franquisme des d'una altra òptica, i bé, convergia, no?, per tirar endavant aquest estudi.
El que deies, no, Gerard, molt important tot el tema de l'arxiu, no?, tindre tota aquesta documentació.
Sí, certament, la veritat que des de l'arxiu estem contents, força contents, perquè de fet ho hem dit en altres ocasions, no?, aquest 2017 fem 10 anys,
sí.
I en poques comarques es dona una situació així, no?, que tots els fons municipals de la comarca, excepte en el cas de Flix, estiguin a l'arxiu. Per tant, hem començat a posar ordre o estem, de fet, estem finalitzant algun inventari municipal, però diguem-ne tota
ja hi ha molta documentació.
Sí, ja hi ha molts, exacte, hi ha molts, sobretot més que documentació, la documentació, si no li dones a la gent eines perquè les pugui conèixer, i si no fas inventari, si no fas tractaments arxivístics, serveix de poc. Però hem avançat molt en aquest sentit, tenim moltes dades, instruments de descripció per facilitar la gent i, per tant, comencem a facilitar d'una forma bastant completa l'accés al passat, i llavors et permet això, doncs, tirar projectes endavant d'aquesta envergadura i fer un estudi que abarqui absolutament tota la comarca.
Anem a conèixer una mica en quins aspectes aprofundeix aquest treball dels ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme. És del novembre del 38 al 42, no?
Exacte. Aquest treball el que fa doncs, és això, posar, comença posant en context que és la batalla de l'Ebre, que suposa, però sobretot podríem dir que engega des del moment en què en molts casos les autoritats militars prenen possessió dels pobles. Això queda registrat en moltes actes municipals. La primera acta del novembre del 38 està feta per un capità general de l'exèrcit que pren possessió d'una població, i a partir d'aquí doncs, el franquisme el que comença és a desenvolupar tots els engranatges a nivell local. És un estudi que demostra que, tot i que aparentment doncs els alcaldes tenien poc poder en aquest nou context polític, i és cert, era una estructura piramidal, no?, amb un gran caudillo a dalt de la piràmide, amb governadors civils, no s'havia deixat rastre absolutament de les divisions administratives de la Generalitat, per tant no hi havia comarques, i per tant l'últim engranatge de la cadena eren els ajuntaments. I què fan? Doncs traslladar tots els dictàmens, totes les ordres que s'executen a nivell superior als ajuntaments, i els ajuntaments al final doncs són això, no? Els executors són la base del sistema d'informació. Els alcaldes i els regidors els demanen informes polítics, socials sobre molta gent, són els encarregats d'aquesta vigilància, i bé, dintre del poc marge que tenen, doncs són els que s'encarreguen d'administrar, com prenen una frase del Jordi Cid, l'autor del projecte, la misèria que hi havia, no? És una època de reconstrucció, és una època on s'han de refer moltíssimes infraestructures, i el que fa el treball bàsicament és explicar tot això.
I el resultat és satisfactori per part del CERE?
Des del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre estem molt, molt contents amb el resultat del treball. Certament nosaltres tenim molta vocació comarcal, no? I quan podem posar sobre la taula un treball d'aquestes característiques que parli de tots els ajuntaments, estem molt contents. De fet, si em permets una puntualització,
i tant,
el que ningú s'esperi, el que no hem volgut és fer una història del franquisme a cada població. El que hem volgut fer sobretot és una obra general, global, que no entri en detalls concrets, però que sí que serveixi doncs per explicar el context polític que es vivia a la comarca. Per tant, jo penso que hem d'estar contents perquè posem llum en un període molt poc conegut, en un període fosc, turbulent del nostre passat, i clar, no? Quan es vol mirar endavant i es vol construir doncs noves formes de govern, o en el context actual, no?, on hi ha tanta gent que demana de participar de les institucions i aquestes s'estan posant al servei cada cop més de la gent, doncs és important, no?, fixar-nos en aquests períodes on precisament doncs passava tot el contrari.
Heu trobat alguna dada així curiosa que expliquéssiu l'altre dia?
A veure, més que, per exemple, insisteixo, segurament no és un treball que es fixi en la dada exacta, i això ho hem fet volgudament perquè sabem que és un període escabrós i no ens interessa la dada morbosa o el cas particular, sinó que ens interessa explicar com funcionava en general el període. Però, per exemple, doncs l'altre dia s'explicaven coses molt curioses, no? Tots tenim força interioritzat que els ajuntaments del primer franquisme doncs venien nomenats pel governador civil, i doncs l'altre dia s'explicava que no, que el que ha trobat el Jordi és que el funcionament era completament contrari. Tota la gent d'ordre dels pobles es reunien un cop acabat el franquisme, i l'elecció doncs era en una reunió informal, no?, de capitostos, de gent de dreta, de gent que, cal dir-ho, en molts casos havien sigut víctimes de la violència extremista l'any 36, i ningú els hi discutia la possibilitat, no?, de que fossin ells o que eren ells els que havien de ser els nous governants, i entre ells es posaven d'acord i decidien qui era l'alcalde. Això s'enviava a govern civil, i govern civil donava suport a la decisió en general, tot i que després, això sí que ho explica a l'estudi, doncs, clar, hi havia moltes vicissituds a nivell local que es traslladaven en aquesta època, qüestions personals, les prefectures de Falange, que moltes vegades trobaven els ajuntaments que es posaven doncs, pocs durs, i en una època on el règim s'anava... bueno, l'època més feixista del règim doncs, apretaven perquè fossin molt més durs, i hi havia moltes vegades que trobaven els alcaldes poc durs. Bueno, doncs, totes aquestes coses, no sé si ho podem considerar anècdotes, són les que trobaran la gent a l'estudi.
I un estudi que hem de matisar, que s'ha fet a través d'aquest programa Garantia Juvenil, no? Que
exacte,
durant 6 mesos diferents joves d'arreu del territori han col·laborat, en aquest cas, amb institucions de casa nostra.
Sí, això per nosaltres és una iniciativa excel·lent, perquè això, de fet, ho explicava la Norma Pujol l'altre dia, la coordinadora de joventut. Aquest programa, a vegades, molts programes d'inserció laboral es fan doncs, amb perfils, amb poca formació, i aquest programa pretén tot el contrari. Doncs gent amb molta capacitació, que han fet estudis universitaris, que també els hi costa entrar al mercat laboral, doncs podien seguir aquesta línia. Per nosaltres és excel·lent això, perquè hem pogut contribuir que un llicenciat en història jove doncs pugui fer aquest estudi, i a més, i això ho vam dir durant l'inauguració i ho reitero, penso que és el perfil adequat per estudiar aquesta època, perquè sobre la Guerra Civil és impossible no tenir una idea prefixada, perquè tots tenim avis, tiets que han viscut això, i llavors moltes vegades la nostra història o la nostra visió ve molt influïda, no?, pel que hem sentit explicar. Per tant, que hi hagi una persona que cada cop veu la Guerra Civil des de més lluny, no?, i que sigui l'encarregat de fer aquest estudi, doncs penso que et dona molta més credibilitat i objectivitat.
I quin recorregut té intenció de donar-li en aquest treball al CERE?
Aquest és un dels projectes més importants del Centre d'Estudis pel 2018. De fet, ja us ho puc avançar, estem treballant per publicar aquest estudi. Pensem que, a més, en un any on es commemora el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre, doncs pot ser un estudi important per posar sobre la taula, i per tant, ja us dic, ara començarem a treballar en la publicació, veurà la llum el 2018, i per tant tota la gent que ens està sentint ara per la ràdio i que no van poder assistir a la presentació, o tots els que van assistir a la presentació i es van quedar amb ganes d'aprofundir molt més en els aspectes concrets del treball, doncs es podrà consultar, es podrà comprar, es podrà gaudir, en definitiva.
Molt interessant, eh? Un treball molt interessant que ens remirarem, segur.
Molt bé.
I a part, també, des de l'arxiu I aquí hi som, Gerard, sí que teniu alguna activitat a la vista també molt interessant que ens agradaria fer una pinzellada per damunt abans d'acabar.
Molt bé, doncs us explico molt ràpid. El següent acte que tenim previst és el mes d'agost, en concret, el 13 d'agost. El 15 d'agost de 1927 s'inaugurava la plaça de la Veranova de Tivissa, un dels no sé, indrets que caracteritzen més la població. Nosaltres tenim el fons de Lluís Brull, va fer un reportatge molt extens amb plaques estereoscòpiques, que són unes imatges que donaven una sensació de profunditat. Això en mitjans digitals ho hem pogut transformar en imatges en 3 dimensions, i el que farem aquest dia és un passi d'imatges en 3D sobre la inauguració de la Veranova.
Que bo, que curiós, eh?
Sí, si no ho heu vist mai, realment és una cosa espectacular, i bueno, farem un acte on explicarem una mica el context de creació de la plaça, la primera iniciativa a Veranova, i acabarem doncs veient com es va inaugurar la Vara Nova l'any 1927?
Amb ulleres 3D?
Amb ulleres, sí, sí, amb ulleres 3D i projectarem les imatges i serà molt xulo.
Curiós. I després de cara a l'octubre també, no? Sí. L'exposició aquesta que ja fa temps que hi treballeu amb el fons fotogràfic de Carmel Viernes.
Sí, doncs aquesta exposició també serà la culminació d'un projecte on fa molt de temps que estem treballant. Ara d'aquí a poc posarem ja unes 12.000 imatges del fons de Carmel Viernes a Arxius en línia, que és el portal de la Generalitat on posem les descripcions dels fons i documents de l'arxiu, i a part d'això doncs farem una exposició que ja us puc avançar que serà itinerant i que ara mateix, almenys fins ara, ja està previst que vagi a Ascó, a Móra d'Ebre, a Amposta i segurament a Flix també. Tot i que, bueno, a Flix hi anirà segur, però no tenim tancades les dates.
Doncs ens alegra també tindre bones notícies d'aquestes dues activitats molt interessants i que, si vols, quan sigui el moment ja te convidem també aquí a la ràdio i els expliquem a tots els nostres oients més àmpliament, Gerard.
Molt bé, doncs serà un plaer tornar a venir. Gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat, Gerard, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.